Ràdio Maricel a cel obert.
Deu i 37 minuts del matí. Per tots aquells que tinguin mascota, animal de companyia, els consells de l'Eduardo Tobaja sobre allò que no es pot menjar. Al fons és com les persones, això, eh? Al fons és com les persones. Carola.
Molt bon dia, Vicenç.
Molt bon dia.
Sí, perquè de xocolata tampoc no en podem abusar massa. Ni d'alcohol, ni de Coca-Cola, que no és gens sana. No, si ens assemblem ara, més del que pensem.
Ara imagina't que ens haguéssim de morir per prendre xocolata.
T'imagines?
Això sí que seria un... Hi ha persones que amb la sal ja moren vives, doncs imaginem-nos amb la xocolata. Passem pàgina. Anna Polo i Maria Rovira. Dues humoristes que varen protagonitzar el passat dimarts, dia 23, a l'Espai Jove, una sessió de monòlegs a la fresca, que diuen que va ser un exitazo absolut.
Sí, va ser un èxit perquè hi havia molta gent, no sé si al final es deurien aplegar prop d'una cinquantena de persones, déu-n'hi-do, en aquella pineda davant de l'Espai Jove. Què ets a dir? Que d'entrada, quan vaig saber que era allà l'espai, no el visualitzava massa, però un cop allà vaig trobar que era un espai prou apropiat per fer aquest tipus d'actes.
Per això t'ho dic, perquè tot era nou,
sí.
L'espectacle, el lloc, la manera de desenvolupar-ho.
Però és un espai ombrívol, no és un espai... És veritat que aquella hora tampoc no hi ha sol, no? Però no és un espai altament calorós, i queda com una explanada, és ample i bé, em va semblar un lloc adient, la gent queda clar que es va animar i és que l'Anna Polo i la Maria Rovira en llenguatge popular i jove, que són elles, com elles, no? Diríem que és que ara ho estan petant. Perquè són dos noies joves, no tenen 30 anys cap de les dues, totes dues treballen a la ràdio com a guionistes i monologuistes, també fan, a banda de fer de monologuistes i humoristes, però bàsicament les hem conegut sobretot...
Anna Polo és qui treballava a la segona hora, no?
Exacte, Anna Polo és qui treballava amb en Quim Morales a la segona hora.
En Quim Morales i companyia, quan li deien, ja ve l'Anna Polo, doncs aquesta és l'Anna Polo de RAC1.
Exacte, i la Maria Rovira, coneguda a les xarxes al YouTube, sobretot com a Oi i Sherman, que és que té aquest sobrenom. Ella treballa amb en Roger de Gràcia, a l'Estat de Gràcia, a Catalunya Ràdio, i de fet fan exactament el mateix paper cadascuna en una de les ràdios, és a dir, elles dues són guionistes i són community manager. De fet, durant la conversa hi ha un moment en què elles dues d'alguna manera reivindiquen que els agradaria fer un programa juntes, i diu, perquè no sé per què, és o la contracten a ella o em contracten a mi, perquè la gent ens veuen com un perfil similar.
Però totes dues alhora encara no.
I aquí venia la crítica feminista, perquè elles òbviament són dues noies feministes i el seu segell, diguéssim, humorístic és aquesta perspectiva de gènere i de reivindicació feminista, no? Doncs la crítica aquí venia de per què no podem ser les dues. D'alguna manera deien, clar, en un grup d'homes sempre queda molt bé contractar una noia que dona color i això, i vaig pensar, m'hauran contractat a mi Ràdio Maricel pel mateix? Sé
ara
que no
podem
sé que no.
No, perquè no podem explicar aquesta història de l'arribada de la Carola.
No.
Seria motiu, però, d'una bona conversa, eh? Però no, no, no. Però sí que és cert que dono una, també. Anna Polo i Maria Rovira. I de què veu parlar?
Doncs vam parlar una mica d'aquesta feina de monologuista, de com arriben elles aquí, de com es coneixen i d'aquesta visió del feminisme i d'aquest moviment feminista que ara està com molt en boga. Elles també ironitzen amb el tema, parlant que el mes de març és el mes en què ens arriba a fons el sentiment feminista, la resta de l'any sembla que ens és igual, no? I ironitzen amb el tema, però haig de dir que són dues noies joves feministes que s'ho prenen molt en sèrio, és a dir... Ho fan en clau d'humor, però el que diuen va de debò. I una mica vam parlar de tot plegat.
Doncs si les volen escoltar, Carola Fernández entrevistant Anna Polo i Maria Rovira.
Bé, Anna Polo, Maria Rovira, heu vingut a Sitges a fer aquest monòleg, no? Monòlegs de gaire feminista, aquí monòlegs a la fresca. Fresca no sé si em farà gaire.
Xama, sí, que hi ha uns pins aquí, no?
Sí, la pineda aquesta, fantàstica, no? Sí que farà fresca.
Sí, sí, està bé.
M'explicava ara que esteu una mica de bolos, no? Heu tingut un... Esteu en època de bolos, no sé si l'estiu és un moment bo per fer aquest tipus de bolos o no. No sé si us agrada més a l'estiu o no per fer-ho.
Home, jo crec que és bon moment perquè hi ha moltes festes majors, no? Festes majors alternatives, tal, i et truquen bastant, no? I et proposen bastantes coses.
A la gent li ve de gust veure monòlegs, això, doncs, al carrer, això, a la fresca, no?, precisament, i fer coses, doncs, que junti la gent pel carrer, al voltant d'una barra, una mica d'animació. Jo crec que sí que és bon moment a l'estiu, i el 8M, que llavors tothom busca sí. Dones monologuistes, de sobte, molt fort, sí. Allà també rebem moltes demandes.
Sí, el mes de març és top, la resta de l'any, bueno.
Però no per postureo, és per casualitat, sí. És casualitat pura.
És casualitat pura, no?
Sí, de tota la consciència feminista es concentra en el mes de març, perquè així l'impacte és més fort, en comptes d'anar-la dosificant durant tota la vida, no, només el mes de març.
Està bé. Òbviament veniu, fareu un monòleg amb el vostre estil, aquest estil feminista reivindicatiu, no? Aquest paper de la dona que doncs, alguns intenten oprimir, no? o amagar, i que d'alguna manera vosaltres sou molt joves. I no sé si aquesta consciència feminista la teniu des de petites o s'ha anat despertant amb el temps. Com heu arribat d'alguna manera fins aquí, no? Fins a aquest punt de voler reivindicar i parlar de feminisme i de coses que probablement no fan gens de riure, però fer-ho més a través de l'humor.
Jo crec que precisament a través de l'humor és on més es poden treballar aquestes, no? Aquestes qüestions, i és una bona manera de posar en circulació idees o desmentir tòpics o posar, diguem-ne, posar-li un altaveu a tot de vivències, no? que tenim pel fet de ser dones i que segurament molts homes del públic no tenen, per tant els interessa perquè els sorprèn, i moltes dones s'hi senten reconegudes, i precisament com que hi ha poques dones monologuistes i en general es parla poc de la vivència com a dona, no? de situacions poc amables, entre cometes, doncs crec que això és un valor afegit. Per tant, jo crec que li interessa a tothom, als homes, perquè no en tenen ni idea, i a les dones perquè ho han viscut i mai s'ha fet humor sobre això. O si se n'ha fet, evidentment no és l'habitual.
Sí, jo crec que com a dona és com important, no? Que a través de l'humor també trobis reflectida la teva realitat. Llavors, el que deies de la consciència feminista, home, jo de petita no anava dient que era feminista ni molt menys, però sí que recordo indignar-me per situacions i ser conscient que hi havia coses que m'estaven passant o coses que m'estaven dient només perquè era una dona, no? Pues que havia de recollir més a casa meva perquè era una dona i el meu germà no tant, no? O seu bé perquè les senyorites no se senten així i, no? I jo enfadar-me de no, jo no soy una senyorita, no? O sigui, tot això sí que ho recordo, i després quan vas creixent, no? I també pues, acompanyada pel moment actual i els últims anys que portem vivint, que sí que és veritat que tot això s'està parlant molt més, no hi ha molta més consciència, pues sí, ha fet, no, com que ja li sàpiga posar nom a moltes coses que abans ja m'indignaven i d'altres que ni sabia i que he descobert que van passant.
Sí, jo també, jo de petita, més aquest no encaixar en el rol de senyoreta, no? La típica nena doncs, que li agrada vestir de nen, que no li agrada el rosa, que seu aquí, això no es fa, no diguis paraulotes, i clar, jo tenia dos germans grans, i realment a casa a mi no em tractaven diferent, però sí que fora de casa sí que ho veia. I és això que deia l'Anna, no? Acompanyada després pel moviment creixent social, doncs sí que et vas sentint com més legitimat, no? I més, com més animat a tenir un discurs reivindicatiu.
Però també perquè descobreixes que moltes coses que pensaves que només et passaven a tu, no? Tenen un nom, li passen a més dones, i amb la qual cosa això... Pues... empoderen, que és una paraula que està molt utilitzada, però és veritat.
Clar, quan veus que és una cosa estructural i no particular, llavors dius, val, doncs anem a denunciar-ho perquè si no, no canviaran les coses, no?
I fins a quin punt creieu que també, que parlàveu ara, no?, ironitzàveu per la cosa aquesta de que el mes de març sembla que la consciència feminista brota, no?
És important.
Exacte. Fins a quin punt creieu que hi ha també una mica de moda també, és a dir, que sí. De vegades, no?, d'un moviment una cosa que no fa riure gens i que no és gens broma i que probablement hi ha dones que ho pateixen d'una manera molt més forta que altres, no?, com es genera fins i tot una espècie de moda i de postureig al voltant i com es lluita contra això des de dins, no?, com vosaltres, és a dir... Com lluitar contra, per fer veure que això que no es tracta d'una moda ni d'una cosa que passarà, sinó d'una cosa que està passant i que hauria de canviar.
Jo, en el meu cas, no, quan penso que la gent etiqueta l'humor que jo faig, els meus monòlegs, com a feministes, soc conscient que això és una responsabilitat molt gran i que llavors, si jo estic fent humor feminista, no puc fer qualsevol cosa. No vol dir mujeres al poder, som les mejores... O sigui, no, és un, no pot ser un postureo, una cosa superficial, sinó que m'he de qüestionar moltes coses, he d'estar com oberta a que algú pugui venir i dir-me, mira, això que has dit crec que és transfob, o crec que estàs, no, no estàs tenint en compte que... O sigui, he d'estar... crec que les que fem això, obertes, no? A que sigui una cosa molt profunda i molt conscient. O sigui, no, per mi no es pot fer la babalà. I llavors, com lluito contra això? Pues, bueno, jo portant-la com amb molta consciència, l'etiqueta d'humor feminista, que hi ha altra gent que no ho fa tan així.
D'una banda, o sigui, és dolent quan, jo que sé, per exemple, evidentment el mercat ha volgut absorbir-ho, no? El feminisme, i Dior ha fet samarretes i de seguida, vull dir, evidentment, quan d'una cosa es pot treure pasta, doncs com ens aniran allà.
Com amb l'orgull, no? Vull dir,
com amb l'orgull,
el capitalisme s'ho menja tot, al final.
Pinkwashing, purple washing, però al final és com, jo ho veig com una mena de conseqüència inevitable de quan una cosa guanya popularitat, que al final que el feminisme o la lluita LGBTI o que hagin guanyat popularitat és una cosa bona. I llavors crec que sí que és important denunciar-ho, no?, des de dins, de dir, doncs, fer humor, això, del pinkwashing, purple washing, de dir, o em fotre tan obertament de la gent que no en té ni idea però que s'hi fica allà perquè ara està de moda i perquè vol treure pasta.
Hi ha la vessant positiva, no?, d'estar de moda i dir, bueno, aprofitem el moment també, no?, per precisament denunciar, i ens donen més plataformes i si algú ens vol escoltar més, encara que sigui perquè està de moda, anem a aprofitar-ho. Dèiem abans, sou molt poques monologuistes, dones, que a més feu doncs això que reivindica el paper feminista, no sé si...
I també, perdó que és que és una cosa que vull deixar dit, que també jo crec que és important que, vull dir, evidentment, vull dir, l'humor que farem serà feminista perquè no, vull dir, no concebo, diguem-ne, ideològicament una altra cosa. Però també jo crec que és important que les monologuistes dones, evidentment, poden parlar d'altres coses. Vull dir, com de fer un humor també que sigui universal.
Aquí no? Anava una mica, és a dir... Ara es dona el cas, sou monologuistes, parleu del feminisme, però fins a quin punt també, no?, d'alguna manera que serveixi això per reivindicar el paper de la dona, no només per reivindicar uns drets o unes situacions que no haurien de ser, sinó perquè les dones també poden ser monologuistes, no? No només per parlar de feminisme.
Bueno, jo al final és com que sento que parlo, o sigui, no estic parlant de feminisme, sinó que parlo de les meves vivències, no?, i amb una mirada feminista, això sí.
Clar, no és tant que el feminisme sigui el tema sempre, sinó que la perspectiva sempre ho és. De la mateixa manera, no sé, o sigui, un monòleg pot... Si no sé com dir-ho, una mirada pot ser feminista sense haver de parlar estrictament, sí. De la mateixa manera que un monòleg, diguem-ne, ningú etiquetaria, diguem-ne, d'antiracista al monòleg, tot i que et donem per suposat, no?, que, vull dir que els valors, diguem-ne, són antiracistes i que no farem... cap conya, diguem-ne, fora de lloc pel mig. Vull dir que sigui que el monòleg feminista és més una perspectiva i no tant una temàtica.
Sí.
D'acord. Com us vau conèixer?
Ens vam conèixer perquè l'Anna feia un any que estava al programa de la segona hora de RAC1, estava a part de, vull dir, per de guionista, locutora, tal, feia de community manager i a mi m'acabaven d'agafar per l'Estat de Gràcia, també a part de fer guionista, locutora, per fer de community manager. Llavors jo estava cagada viva, a mi em feia una por brutal, i l'Anna estava fent o havia fet el curs de guió de Minoria Absoluta amb un company meu de pis. Llavors hi vaig dir, val, doncs li escric perquè m'expliqui quatre coses de dir, o bàsicament perquè per poder parlar amb algú d'aquesta situació nova que em fa por i si em pot donar algun consell, doncs endavant. I llavors vam quedar i em va tranquil·litzar, em va explicar quatre coses i a partir d'allà doncs vam anar quedant.
I va haver com feeling, no? I us vau entendre.
Sí. I vam divertir.
I ara esteu de bolos.
Sí.
Que avui a Sitges, però veniu ja d'un seguit de bolos i continuareu ara l'estiu.
Sí, bueno, ja fem un peron perquè estem una mica de vacances també i si no ens explotarà cap. Però el 29 d'agost a Sants també. Actuem, toquem. Jo sempre dic toquem com si fos un
grup de música. Està bé, com una perspectiva del rock.
Sí, un caché d'artista.
Els humoristes, no?, del rock.
Sí.
Vosaltres com us definiu? Humoristes, monologuistes, artistes, com us definiu?
Jo... jo com a... tinc com triple etiqueta, o sigui, em considero humorista, però també em considero reportera, perquè també ho soc, i també guionista. O sigui, jo em poso les tres coses, perquè crec que són tres coses que s'assemblen, però diferents al final.
I al final ho... o sigui, és una etiqueta totalment covarda, en el sentit que és superàmplia, però al final és, mira, crec que seria comunicadora, així, perquè és això, vull dir, jo a l'Estat de Gràcia, doncs, faig guions, locuto, estic allà una mica passant la tarda, i també puc fer monòlegs, també puc, diguem-ne, escriure per algú altre, llavors, mira, comunicadora i andando. I sí que humorista, no sé si seria, diguem-ne, el que entenem tots per humorista, no? Perquè potser ve al cap una mica Leo Harlem i no seria, no seria el perfil, però sí, diguem-ne que comunicació i humor serien els dos núvols de conceptes.
Seria comunicació ja... i humor. Teniu algun gran referent, dona, en l'àmbit justament de la comunicació i de l'humor, que comentaves ara?
Home, a veure... sí, m'han vingut més de gran, o sigui, sempre em pregunten de petita quins eren els teus referents, i referent dona, la veritat és que no en tenia cap, o sigui, com a molt...
També per casualitat.
Sí.
Per casualitat.
Pues pel que sigui, no, quan feia zapping no veia mai, no les trobava, però no. hi eren.
Que passa hi ha un consell que a vegades l'ull no
sí, veu. Sí, no les veia. Però sí que ara, per exemple, pues, no sé, m'agrada molt la Charo López, no? Humorista argentina, Mariana Pichot, també, Hannah Gadsby... que és una humorista... Uh-huh. És australiana? Australiana.
Australiana, sí, sí.
Així, sí, et diria que ara mateix... no? No sé. Sí, crec que no, així dones... la Maria.
Exacte. Sempre el faro.
És el faro, de
faro,
més noches.
Faro referente.
Sí.
Jo a mi em va cridar més l'atenció, no tant això, no tant el perfil aquest de comunicació i humor, sinó doncs monologuistes, no? A mi... no sé, de Netflix, per exemple, m'agrada l'Ali Wong, m'agrada la Cristela Alonso, vaig veure d'una que es diu Wanda Sykes, que també està molt bé, que clar, són gent de les que nosaltres no hem sentit a parlar, però realment, vull dir, les ties són guionistes, que vull dir, que mires el seu currículum i al·lucines. I és dir, mira, doncs segurament si ens haguessin arribat, diguem-ne, d'una manera més natural o abans, segur que les tindria per referents de moltes més coses, no només de monologuistes, però resulta que és això. Sí, encara falten referents.
Sou molt joves les dues i queda molt camí per recórrer.
No sé si som molt joves, tampoc.
Ja 29 anys. Ja...
això és ser molt jove, perquè si no m'esteu fent molt gran a mi.
No. Vull dir que per mi hi ha un... no sé com dir-ho, hi ha una forquilla molt àmplia en la que ja no ets molt jove. No sé com dir-ho. O sigui, tampoc, no em sento vella. No. I la gent que té 10 anys més que jo...
Home, caram, és que amb 29 anys et sents vella...
No. No, però que són potser joves, no? Vull dir que joves, no som dos pipioles, sí. Així, que jo amb 20 anys anava molt perduda per la vida i ara per sort, o sigui, jo amb 20 anys no podria estar fent això que faig.
El que volia dir és que, clar, al final amb 29 anys la trajectòria professional encara és curteta, és a dir, no? D'alguna manera...
Sí, això segur, això segur.
Per tant, queda molt de camí per recórrer, però no sé si era on esteu ara, és on volíeu arribar, o us ho heu trobat, no? És a dir, us heu anat trobant pel camí, de sobte us veieu ara que esteu aquí, ostres, no sé si amb 20 anys t'imaginaves això, doncs potser venint a Sitges a fer uns monòlegs amb una companya, no? D'humor. Mm.
Vaig començar a fer periodisme perquè volia ser periodista esportiva. O sigui, que no era el que...
Fot un esport, Anna, potser que et sigui igual.
Però jo, quan tenia 14 o 15 anys, era superfan del Barça, perquè jo volia ser amiga del meu pare i del meu germà. I l'única manera que tenia era llegir-me llegir-me el Mundo Deportivo cada dia i mirar amb ells els partits del Barça. I em vaig tornar com molt, no? Vaig començar a escoltar molt la ràdio, just un estiu que hi havia Jocs Olímpics, llavors em vaig enganxar molt a tot això, i vaig començar a fer periodisme perquè volia... o sigui, jo sabia que volia comunicar, i jo de petita ja jugava a fer La Tarde con Ana, que era un programa que li feia a mi mare i a mi àvia, però sí que vaig començar a estudiar pensant-me que seria més informació, no? Potser, i llavors pues fent les pràctiques dels informatius de RAC1 i alhora fent un programa amb les meves amigues, sí que em vaig adonar que potser el que a mi m'agradava més era donar la meva opinió a través de l'ironia, no? Tot el tema de l'humor, i llavors sí que una mica és com la capacitat humorística que he desenvolupat al llarg dels anys m'ha portat aquí. Sí, no m'ho esperava tant, d'estar aquí fent monòlegs amb la Maria.
I l'entorn s'ho esperava? És a dir, no sé si, perquè de vegades un no ho acaba veient, però el teu entorn diu, no, jo tenia claríssim que aniries per aquí perquè ja t'ho veia de petita o...
Sí, la veritat, de fet jo és que els feia monòlegs a les meves amigues, vull dir, això sí que me'n recordo, que em feien explicar una història i, de, i quan arribava algú nou, allò que coneixies, no sé qui, aquesta noia fa monòlegs, i em feien explicar com un lloro les històries que els havia explicat ja amb elles, no? Això amb 16 anys o 17, però jo no m'imaginava que, no sé, després això ho convertiria una mica
en professió,
en professió.
Jo la veritat és que quan estava a l'institut, a quart d'ESO, vaig fer, feien els, diguem-ne, el concurs Sant Jordi, de, que feien teatre, dansa, etc. Jo vaig fer un monòleg sobre la Superpop, i a més, mira que jo no me la llegia, o sigui, jo no me la llegia, però era com un univers que jo intuïa que allà hi havia com material per ficar cullerada, i vaig fer un monòleg sobre la Superpop, i al cap de 2 anys, un altre sobre el, els anuncis de la televisió, que és un tema, evidentment, que està trilladíssim, però a mi em semblava superoriginal. I la veritat és que va anar molt bé, però no vaig, o sigui, no vaig pensar que jo volia fer monòlegs o que en faria més. Vull dir, a més, jo partia dels meus únics referents a monòlegs en aquells moments, que eren, era el Club de la Comèdia. Vull dir que és una cosa, és un format que no continues admirant amb el temps, i si no tens com nous inputs, no, de monòlegs diferents, potser et penses que els monòlegs són allò i que, i que ok. Jo el que sí que volia des de petit era escriure, llavors em vaig apuntar a comunicació per aprendre a fer guions, diguem-ne, per professionalitzar una mica el tema d'escriure, no, i poder doncs treballar per la ràdio. La veritat és que a mi la ràdio jo no l'havia escoltat mai, o sigui, jo he arribat a la ràdio una mica per casualitat, o sigui, que jo amb 20 anys no m'imaginava ni de bon tros ni que faria monòlegs, ni que treballaria a la ràdio, ni que de fet jo amb 20 anys no tenia ni idea de res. El meu entorn crec que no li ha sorprès moltíssim, però igualment crec que sorprèn, no, que facis monòlegs, perquè encara ara, vull dir, ara és una escena que sí que està, que s'està popularitzant, però fins fa poc crec que a ningú se li passava pel cap que ningú, sí, del seu entorn fes monòlegs.
Sí, de fet, jo, una amiga em va dir, que fort, que et veiem fer monòlegs sempre i ara els estàs fent, no? Com una cosa com de uau, no? En plan, ho fèiem de broma i ara ho fas de veritat, no?
Una mica com que els hi deus algo, no?
Una mica, jo els he vist des del principi i jo, gràcies.
No, veure. Sí, sí.
No, no, clar, clar.
Ha estat molt primer. I no sé com imagineu, si és el camí que voleu continuar ara, el de la ràdio, comunicar, l'humor, els monòlegs, o fins i tot penseu un pas més enllà, no sé si el món, de, per exemple, de l'actriu, no? De ser actriu, d'actuar, també us crida l'atenció, ho dic perquè també em ve al cap ara, potser dones, actrius, no? Que es dediquen a la comèdia i que potser no van començar com vosaltres, però d'alguna manera sí que els hi puc trobar cert vincle, no? Amb el que fan. No sé si també si penseu en, aquesta, en aquest camí o ho deixeu portar i...
Jo personalment tinc molt de respecte pel que tot el que seria el món de l'actuació, diguem-ne, jo en cap cas em veig, diguem-ne, en fusta per fer això. Sí que, vull dir, és normal que hi hagis pensat, suposo, perquè fins ara les dones que han fet monòlegs, no, hi eren actrius, que llavors els donaven un text i llavors, diguem-ne, l'executaven. Però jo no, vull dir, no, jo no ho veig com bidireccional, en el sentit, jo ara no diré, doncs em poso a fer l'actriu perquè crec que ho faré bé. No,
de fet... No us ho han proposat? Cap de les dues?
No, jo crec que aquest país té moltes actrius de sobres, molt bones, que sí. No...
Bueno, perquè al final...
No ens està esperant ningú en aquest camp.
Jo parteixo com de la meva experiència, no?, quan explico coses, llavors em costaria molt... O sigui, potser fer d'actriu de jo mateixa, de la meva experiència, això sí que ho podria fer, però fer d'actriu de coses que... Pues això, a mi que em donin un text i... No m'hi veig, de moment, tot i que jo he fet teatre quan era adolescent, estava apuntada, fèiem improvisacions i sempre ha sigut molt teatrera i m'ha agradat, però realment crec que em falta formació.
Ho pregunto també perquè al final fer un monòleg també té un punt d'interpretació, no?
Sí, però és el que et deia, partint una mica des de les... Bueno, tu també, no? Sí, sí. Des de l'experiència pròpia, llavors...
O des de les reflexions pròpies, sí, diguem-ne, sempre és un món molt personal.
Sí.
Llavors, a mi en el sentit de continuar fent monòlegs, clar que, vull dir, clar que m'interessa perquè penso que és un camp per recórrer, però no arribaria, diguem-ne, a l'esfera actriu.
Sí, jo em veig més, pues, això, fent programes d'entreteniment, no? tenint un programa la Maria i jo, per exemple, seria una cosa que estaria molt bé.
Sí, la sàtira, l'actualitat... Sí, sí, estem pensant...
Vull que de vegades també et passa, no?, que et contracten i ets com la noia dels llocs. I ja, pues, estaria guai que hi hagués un equip de...
Que no fossiu la noia, no?
Sí, vull dir que per... la Maria, sempre ho penso, no?, que la Maria i jo tenim un perfil similar, però que alhora molt diferent, perquè jo crec que ens complementem, però som molt diferents, i és com... M'agradaria que algú pensés de contractar-nos a les dues, clar, per exemple, i no una de les dues, perquè ja tenim el perfil de noia jove. Que...
I perquè si no, un equip de tot tios canta molt, doncs posa-hi una noia, no?, que sempre dona color, sempre dona alegria, que et porta a les xarxes, exacte, i ja està.
Sí.
Escolta'm, el moment, ja per acabar, el moment actual, entenc que dona xitxa, no?, per preparar monòlegs. La situació social, política, en general... que vivim.
Aquesta distopia horrible, vols dir? Aquest enfonsar-nos lentament en la merda més absoluta, doncs sí, sí, sí. Bàsicament perquè és que si no ho pots treure en algun... O sigui, l'humor com a catarsi, diguem-ne, com a manera de parlar de coses que fan mal, és molt útil i sí, sí. O sigui, jo... És... Anava a dir, no és una cosa positiva que li veig a la situació actualment, però sí que venen ganes, no?, d'elaborar-ho d'alguna manera i treure-ho, bueno, perquè si no, bàsicament ens anem a la merda i ja està.
És com la situació no m'agrada, quines eines tinc jo per, ni que sigui, reflexionar sobre això i fer reflexionar sobre això, doncs pues, fer monòlegs, no? O sigui, a través de l'humor, que és una eina que tinc, i llavors pues, és a través d'això, dono la, com que si fes una xerrada sèria no vindria la gent a veure'm, probablement, no és tan llaminer. Pues monòlegs, sí, entra millor, no?
Clar, l'humor és com la pastanaga, no?, que fa que la gent hi vagi i llavors tu arribes i pam, ens hi fots la teva turra.
Sí.
Això és una cosa que practiquem bastant. Sí.
Gràcies, noies.
A tu.
A tu.
Sembla que ens podríem quedar en el balanç final. Com que tot se'n va a la merda, almenys posem-hi humor. Anna Pol, en Maria Rovira, dona aquesta sensació.
És una mica la conclusió final, és una mica la conclusió final. L'humor ens serveix, doncs, això, de catarsi, d'eina per aquest context que no ens agrada gens, no? I, doncs, a través de l'humor ens ho traiem de sobre, ens desfoguem.
L'únic que sabem és que hi haurà més oportunitats, perquè l'Espai Joves també feia una valoració a les xarxes socials de com havia anat aquesta primera proposta de monòlegs a la fresca i ha anat prou bé com per pensar en altres ocasions. Carola, gràcies.
A tu.
Ràdio Maricel, 107.8 FM.
Onze i cinc minuts, vinc una presentació ben curta perquè en uns moments en Camil Villaverde i en Nacho Zubizarreta, els nostres seriòfils, ens han de parlar de moltes sèries. Per cert, ara fèiem una mica de broma, el Paramount Channel de la TDT poden veure, si algú allò d'aleshores els semblarà que retornen a la infantesa o com a mínim a la joventut. Estan repetint La Casa de la Pradera. Per tant, a tots aquells que la veien els diumenges a primera hora de la tarda a Televisió Espanyola, la família Ingalls, doncs segurament els vindrà un cop d'efecte. En aquelles tardes de cap de setmana en què el dissabte a la tarda passaven Heidi i el diumenge La Casa de la Pradera. I tots érem feliços amb aquestes sèries tan blanques, 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 en què gairebé no passava res, ni es deia una mala paraula. En fi, era un altre moment, el de la Heidi, el de l'abuelito, i en fi... i niebla i totes aquestes coses. En uns moments els seriòfils i en aquest dijous recordar-los la inauguració al Miramar de l'exposició de Marga Miret i també aquesta visita, comentava, a l'exposició Gini Mingote. Qui vulgui música, a la nit al Racó de la Calma, que és un dels millors indrets per escoltar bona música, Antoni Maite, piano duo, primer premi del concurs de cambra de Miravent Magrans aquest any. Per tant, aquesta és una molt bona proposta musical per avui. Són les 11:07, en uns minuts tornem amb les sèries.